Avui a Ràdio Illa Formentera tenim l'oportunitat d'entrevistar a una de les grans referències del periodisme del nostre país, a una d'aquelles persones que la sents i dius, em transmet confiança. És una persona que l'any 1983, i amb només 20 anys, va començar a fer feina a Catalunya Ràdio. Al cap de poc va fer el salt a TV3, cobrint des de nits electorals fins a la Guerra del Golf o la nominació com a seu olímpica de Barcelona, a part de treballar, com recordareu, al Telenotícies. Al finals dels 90 va passar a Telecinco, on va fer d'enviada especial a la Guerra de Iugoslàvia, la mort del papa Joan Pau II o la catàstrofe del Prestige, a més de fer feina una vegada més als informatius. L'any 2007 va tornar allà on va començar, a la ràdio, en aquest cas a la SER, on ha estat presentant l'Hora 25 i ara ens saluda a les 6 del matí amb l'Hoy por Hoy. Ja ho haureu endevinat. Avui a Ràdio Illa, Àngels Barceló. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Bé, contents de tenir-te a la nostra sintonia, aquí a la Ràdio Pública de Formentera. Suposa més que aquests dies aniràs molt enfeinada, perquè clar, ens trobam en una situació, diguem-ne, de notícies molt intensa, no?
Però això és pràcticament tots els dies de l'any. Ja no hi ha dia en què no passi res, o no estiguis esperant que passi alguna cosa, perquè hi ha molts dies que no hi ha notícia, però estem tota l'estona esperant alguna cosa. O sigui, ara estem esperant la sentència, després de la sentència esperarem no sé què, sempre estem esperant alguna cosa. Cada dia, com dicen, cada dia tiene su afán, pues exactament és així.
Jo no sé si en aquest cas l'espera és encara més tensa del que ve sent habitual, perquè això de l'ambient preelectoral, si suma això que tu comentaves de la sentència, sí. No sé si ara sents més pressió de fora, d'elements externs o de tu mateixa.
No, de mi mateixa. Jo sempre la primera a impressionar-me sóc jo. Després ja em pressiona molta altra gent i moltes altres coses, però la primera a impressionar-me sóc jo, perquè quan esperes alguna cosa, com que tampoc saps en quin moment et caurà, t'ha d'agafar preparat. Jo estudio molt, però sobretot estudio pels imprevistos, no? Perquè les coses que passen, més o menys ja me les sé, no? Les segueixo, m'informo, però clar, allò que ha de passar, i ara, per exemple, doncs ja estem preparant tot el que pugui passar després de la sentència, estem preparant tot el que pugui passar a les eleccions, tot el que pugui passar després de les eleccions, és a dir, que sempre anem treballant amb el dia i amb tot el que pot passar més endavant.
Parlaves de les pressions, com ho fas per intentar driblar-les, o no, o les assumeixes com a part de la teva feina?
A veure, hi ha dos tipus de pressió. La pressió per la feina, per fer la feina ben feta, que aquí és la primera que em pressiono, com dic, sóc jo, i després la gent per qui jo treballo, que em demana que faci la feina ben feta, evidentment, si no, no estaria fent el que faig, i aquesta la porto molt bé, perquè, bueno, la driblo, perquè me la menjo, me'n passo molt els nervis, després els somatitzo de maneres molt diferents, però jo fa molts anys, com que fa tants anys que estic fent un programa de cara al públic, tant a la televisió com a la ràdio, he après a fer veure que no estic nerviosa i que res no m'afecta. Però donant compte que he dit, he après a fer veure. Això no vol dir que les coses no m'afectin o que no estigui nerviosa en molts moments del dia, no? Aquest és un tipus de pressió. Si parlem de les altres pressions que parla tothom, de les pressions polítiques, de les pressions econòmiques, al final n'hi ha moltes menys de les que la gent es pensa.
Perquè el poder polític i l'econòmic i l'anomenat quart poder, el dels mitjans, són la mateixa cosa?
No, afortunadament no. Mira, jo l'altre dia em parlàvem, per exemple, amb els companys, que em deien, és que s'han quejado de tal partido porque hemos dicho no sé què. I al cap d'una estona va venir un altre, estàvem a la reunió després del programa, i un altre diu, és que nos han llamado de no sé dónde porque hemos dicho que no sé què. Al final s'havien queixat tots els partits polítics, i jo els vaig dir, mira, senyal que algo estaremos haciendo bien. Si se quejan todos, es que lo estamos haciendo bien. És a dir, que no hi ha tanta vinculació, jo no sé en els mitjans públics, però en els mitjans privats no hi ha tanta vinculació, ni tan sols amb el poder econòmic, perquè aquest és un altre mit, no? Les empreses que dependen de l'IBEX, jo no tinc especial pressió per ningú tipus de poder econòmic, és a dir, jo puc parlar de tot, puc informar de tot, i a més, i els tertulians tenen tota llibertat per fer-ho també, és a dir, que hi ha molta més mitologia que no pas realitat.
Parlant de l'Àngels Barceló com a entrevistadora, com enfoques una entrevista a un dels grans personatges del nostre moment, no? Com per exemple aquesta darrera que vas fer a Pedro Sánchez, el president del govern en funcions. Com la prepares?
Pues la prepares primer pensant què és el que voldria saber la gent. És a dir, què li preguntaria la gent quan estigués davant d'ell? A vegades els periodistes ens perdem en dues coses, que és en fer preguntes que ens semblen a nosaltres molt, molt intel·lectuals i molt, molt treballades, i una altra cosa que ens perdem els periodistes és barallant-nos amb els entrevistats, no? Fins que no em diguis el que jo vull que em diguis, no pararé de fer-te la pregunta, no? Llavors, ja són dues coses que no m'agraden. Jo no estic aquí per discutir amb cap entrevistat, i a més, quan ho acabo fent, perquè a vegades em trobo que ho acabo fent, m'enfado amb mi mateixa. Jo no vull discutir amb els entrevistats. Llavors, el que l'enfoco és preguntant, primer, les curiositats que jo tinc, no? O les preguntes que jo tinc, que jo crec que necessiten resposta. I llavors, intentant també posar-me en el cap de la gent, no? La gent que li interessa saber. I a partir d'aquí, començar a treballar i a preparar-les. I després, jo sempre penso que les entrevistes va millor fer-les en bon to, que és més fàcil treure-li algun titular o alguna notícia en un entrevistat si li fas en bon to. Si ets agressiu des del començament, l'entrevistat se't gira i és molt més difícil treure-li qualsevol cosa.
Això és el que t'anava a preguntar ara. La pregunta complicada, no? La destralada, li fas al principi o primer...
No, mai, mai. Mai. Amb un convidat, primer perquè ve a casa teva. I aquí ja, llavors, com que han tingut la deferència de venir a casa teva, com a bon anfitrió l'has de rebre bé. I a poc a poc anar-lo portant, intentar que es relaxi sempre. I llavors, quan està relaxat, quan no es dona compte, llavors, sasca, li fas la pregunta, no? Però, vamos, que tampoc no em preocupa molt el moment, ara li diré, ara no sé què. A mi, com més m'agrada l'entrevista, és quan es converteix en una conversa. Quan no he d'estar pensant, mira, ara l'enganxaré per aquí, ara l'enganxaré per allà, sinó que es converteix en una conversa. Que algun convidat se diuen, ah, se t'han anat viu perquè no t'ha contestat. Bueno, si no m'ha contestat, sigo perquè no ha volgut, jo ja li he preguntat. El que no pots fer és, si li fas la pregunta tres vegades i no et contesta, el que no pots fer és allò, continuar, perquè no et contestarà, si és que és igual. I ell ja ha quedat en evidència.
Clar, a vegades un d'aquests personatges et pot despertar certa empatia, per no dir simpatia, no? Com enfoques llavors l'entrevista per distanciar-te un poc?
Mira, jo intento, sobretot si són polítiques, si no són polítiques és més fàcil, si et desperta empatia. Aquests dies he estat entrevistant, per exemple, José Luis García, que era una persona que jo no coneixia, però la que ha posat el peu a l'estudi m'ha generat tota l'empatia del món. Però clar, a mi no m'importa ser empàtica amb García. Sí que no vull ser empàtica amb un polític, amb un dirigent econòmic, amb aquests no vull ser empàtics, amb aquests vull tenir una relació professional amb ells. Llavors, jo el que sempre he tingut com a norma, jo pràcticament no tinc relació més enllà de les entrevistes i dels moments de feina amb cap polític. Jo no vaig a dinar ni a sopar amb polítics ni sóc amiga de cap d'ells. Llavors, així no generes empaties i d'aquesta manera no tens cap problema quan els entrevistes. Jo ara et dic molt sorpresa darrerament amb aquesta mena de col·legueo que hi ha entre periodistes. Sempre hi ha hagut una mica de relació, però ara diu que ja és col·legueo. Jo no sé si perquè s'ha rebaixat l'edat de tots, dels periodistes i dels polítics, però aquesta mena de col·legueo que fins i tot en entrevistes al convidat li dius pel nom, en lloc de dir-li pel cognom i tractar-lo de senyor i tractar-lo de vostè, que això ja et marca una distància, tot això està desapareixent i a mi això em sembla molt preocupant, em sembla molt poc creïble.
Ara parlàvem de l'esfera d'entrevistadora d'en Àngels Barceló. Veiem que bé, doncs la preparació i l'experiència no és poca. Tot i això, encara hi ha alguns polítics que resisteixen, no?, a passar pel teu micròfon. Estava pensant en Pablo Casado, no? Encara no ha vingut,
mira, Pablo,
no?
Des que he començat l'Hoy por Hoy no ha vingut ni Pablo Casado ni Albert Rivera. I jo els demano dia sí, dia també. No sé, els seus motius tindran. No tinc ni idea. No sé per què no volen venir. Jo sempre penso que és millor que vagis a aquell lloc que et penses que seran hostils amb tu, que tampoc serà, però que et penses que seran hostils amb tu perquè tens més a guanyar que a perdre. Però no, ni Pablo Casado, ni... I això que Pablo Casado, abans que fos candidat del Partit Popular, abans que fos el líder del Partit Popular, he de dir que venia sempre, i sempre poso com a exemple el dia que va sortir la sentència de la Gürtel, que li va costar al govern, al Partit Popular i a Mariano Rajoy, l'única persona del PP que va donar la cara, i llavors hi haurà 25, va ser ell, Pablo Casado. És a dir, amb tota la que estava caient aquell dia, l'única persona que es va posar al telèfon va ser Pablo Casado, però ara de cop i volta ha desaparegut almenys de l'antena de la SER, perquè no és que no vingui l'Hoy por Hoy, tampoc va a Hora 25, no va a cap programa. Ell i Albert Rivera han desaparegut de l'antena de la SER, bueno, doncs no ho sé, els seus motius tindran.
Quina pregunta li faries a Pablo Casado?
A Pablo Casado, mira, li preguntaria per què se'n va anar del centre, per què se'n va anar de la moderació, per què va renegar de la moderació. I se'n va anar a l'extrem on se'n va anar per tornar un altre cop a la moderació, que és el que va fer que fes aquest bandazo, que no sé com es diu en català, que, que anés cap a un costat i cap a un altre, no? que m'ho expliqués. Tot i que ella em diria que ell serà sempre el mismo, no? Però jo li diria que això no és veritat.
Pesa aquesta responsabilitat de ser la número 1 de la ràdio al nostre país?
Sí, sí pesa, perquè has de treballar bé. Ho has de fer bé. Ho has de fer bé. Hi ha molta gent pendent de tu, hi ha molta gent mirant-te, hi ha molta gent escoltant-te, i clar que pesa. És una responsabilitat en la que penso cada matí. No és allò que diguis, oh, és que a mi jo arribo aquí i ja està. No, jo cada matí penso en la responsabilitat que tinc, que del que jo dic hi ha gent que ho està escoltant. I hi ha molta gent que escolta la ràdio i que és la seva manera d'informar-se, i el que jo digui per ells és el que hi ha, no? Aleshores, sí, sí que és molta responsabilitat.
Parlant de l'ofici, vas començar amb això l'any 1983. Han passat ja 36 anys. Tu has crescut, el periodisme també ha evolucionat, no?
Clar, no, home, imagina't, des que jo vaig començar fins ara...
Cap a on ha evolucionat?
Pues per algunes coses per bé, per algunes coses per malament. Per algunes coses per bé, perquè ara tenim més mitjans tècnics i és més fàcil treballar des de diferents puestos, etcètera, etcètera. Per malament, perquè la professió s'ha precaritzat, perquè cada vegada som menys, perquè cada vegada es paga menys, perquè el que et deia abans, perquè la línia aquesta entre política i periodisme molts cops es difumina, perquè som molt poc autocrítics amb nosaltres mateixos i amb la nostra professió. És a dir, jo crec que les coses han canviat, moltes coses per malament, alguna per bé.
Parlant un poc més de periodisme i al respecte de dos cases que tu hi vas treballar als anys 80, TV3 i Catalunya Ràdio, creus que mantenen els criteris d'independència informativa
no,
o que s'han posicionat al procés?
S'han posicionat el procés. Això no tinc cap problema a dir-ho, perquè jo no reconec TV3. No, jo crec que ha agafat una deriva que jo al principi em resistia a acceptar. Jo fins i tot he defensat aquí, perquè és veritat que la gent va començar a parlar de la deriva de TV3 abans de que fos tan evident. Però ara és molt evident i jo no reconec. Però no només em passa a mi. Jo, afortunadament, tinc molts amics de TV3, molts amics d'aquella primera etapa, i quan dic amics és que són amics, de veritat, que estan esparverats de veure el que passa al seu voltant, perquè ells han treballat amb una TV3 completament diferent, i ara estan treballant amb una altra.
Quin titular li posaries a la situació d'Espanya avui?
Quin titular li posaria? Demencial. És demencial. És demencial. És demencial que en 4 anys anem una altra vegada a eleccions per quarta vegada. L'altre dia la meva filla em deia, la meva filla fa 3 anys que viu aquí a Madrid i ha demanat 5 vegades ja el vot per correu. En 3 anys, entre autonòmiques, municipals, generals... I ella em deia, és la 5a vegada que vaig a Correus a demanar el vot. I porta 3 anys visquent aquí. Llavors això no és assumible per un país. No és assumible per un país que el futur i que l'ordenació territorial passi per la decisió d'un jutge. O sigui, la situació és demencial. Jo crec que ningú s'ha parat a pensar i a dir anem a posar una mica d'ordre i una mica de seny en tot això que està passant.
Estem xerrant aquí amb Àngels Barceló, a Ràdio Illa Formentera. Àngels, has hagut de fer més o patir més per arribar allà on ets tu ara, per la teva condició de dona?
No he hagut de treballar més, però he hagut d'explicar moltes vegades que el fet de ser dona no m'impedeix fer certes coses, ni m'impedeix seure a certes reunions, ni a certes taules. No he hagut de treballar, però sí que he tingut a vegades la sensació de que m'he hagut d'explicar més vegades, ho he hagut de cridar una mica més alt perquè se'm tingués en compte.
Per cert, abans parlaves del canvi que has fet de l'Hora 25 a l'Hoy por Hoy. Com ho portes, aquest canvi de cromos amb la Pepa Buena?
Bé, mira, a la nostra professió passen aquestes coses. Comencen uns contractes i s'acaben uns contractes. Avui estàs aquí, demà no estàs. O sigui, no és que avui estiguis aquí i demà estàs allà, és que et pot passar que avui estiguis aquí i demà no hi siguis. Que estiguis a dalt de tot i l'endemà estiguis a baix de tot. Amb la qual cosa, un mai es pot creure res i un l'única cosa que pot fer és treballar i assumir les coses com van venint. És a dir, que jo no m'imaginava que acabaria fent l'Hoy por Hoy i he acabat fent l'Hoy por Hoy. Però a partir d'aquí, doncs el que vingui vindrà i el que tingui que passar, passarà. O sigui, mira, una cosa que he tingut fa molts anys, abans has recordat els anys que porto en aquesta professió, són més de 3 dècades. Jo no m'he marcat mai fites. És a dir, jo no mai he dit, jo quan vaig començar a Catalunya Ràdio no vaig dir, no, però el que jo vull és anar a treballar a TV3. No, però el que jo vull és presentar un informatiu. Jo és que el que vull és fer el salt a Madrid. Jo mai m'he plantejat ni reptes ni fites. La vida m'ha anat portant, afortunadament sempre m'ha permès anar millorant en el que anava fent i assolint nous reptes, i aquest últim repte a mi m'arriba quan tinc 56 anys, que jo ja estava pensant en no en retirar-me, però sí acabar la meva vida professional a l'hora 25, que és com un jardinet que vas regant i que va perfecte, no? I de cop i volta apareix lo de l'hoy por hoy. Doncs mira, un nou repte que a la meva edat t'anima, et fa d'una altra vegada que et posis les piles si te les havies tret, però ja està, no li dono més importància que aquesta.
Et puc preguntar a quina hora et despertes?
A les 4 del matí.
Déu-n'hi-do.
Sí, a les 4 del matí, sí, però me'n vaig a dormir molt d'hora, soc molt disciplinada i molt bona nena.
Bé, sabem a més, Àngels, que ets una gran amant de les Illes Balears, especialment de Menorca. Sí. No sé si coneixes Formentera, has vengut?
Sí, conec Formentera bé. Durant una època vaig estar venint algunes setmanes santes seguides, però després vaig acabar, jo de petit havia anat a Menorca amb els meus pares, era el meu somni tenir alguna cosa a Menorca, que és el meu somni retirar-me a Menorca, i a poc ja, ara sempre tinc ja una casa, i passo els estius, molts caps de setmana, i sempre que puc estic a Menorca.
Àngels Barceló, si algun dia tornes a perdre per Formentera, no oblidis passar per Ràdio Illa.
Tinc amics que espero que em deixarien una habitació, un llit i una manta, o sigui que no t'estranyi que algun dia hi vagi.
Àngels Barceló, moltíssimes gràcies.
Un petó.
Ràdio Illa.